Bon dia. Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 2 de febrer del 2026. A Serra de Daró han vist sortir el sol fa justament un minut i ara mateix estan a una temperatura de 10 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que un grup criminal desarticulat al Baix Empordà va robar més de 46.000 euros en joies i diners. A més, destacarem que l'oposició de Calonge i Sant Antoni ha carregat contra l'equip de govern per reduir a la meitat el total de plens municipals anuals. I també destacarem que ja estan en marxa els treballs per consolidar els túnels de la bateria de costa del Molí de Vent de Palamós. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el president del Club de Tenis de la Bisbal d'Empordà, Xavier Ponsatí, sobre el reconeixement de la Bisbal com a capital del tennis. I com cada dilluns també parlarem d'oci i tecnologies digital amb en Martí Seguet. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan. Doncs no el podem saludar, no sé per què, però avui destacarem que hi ha un grup criminal que s'ha desarticulat al Baix Empordà i que va robar més de 46.000 euros en joies i diners. I és que el grup criminal va actuar almenys 5 vegades i va sostreure prop de 46.000 euros en joies i diners. Els lladres lligaven i agredien a les víctimes, que eren principalment gent gran. Ara ja són a la presó, però la investigació continua oberta. I a més, avui destacarem que l'oposició de Calonge i Sant Antoni ha carregat contra l'equip de govern per reduir a la meitat el total de plens municipals anuals. I és que la mesura aprovada en el darrer ple celebrat el dijous ha rebut una forta crítica per part de Som, Calonge i Sant Antoni i Esquerra Republicana. I és que els partits de l'oposició alerten que aquesta decisió tindrà un impacte directe en el funcionament del municipi. I en marxa els treballs per consolidar els túnels de la bateria de costa del Molí de Vent de Palamós. I és que l'objectiu és garantir la seguretat per estudiar si poden obrir-se al públic. Els treballs formen part d'un projecte de reforma del parc valorat en prop de 120.000 euros i compten amb el suport de la Diputació de Girona. I 12 allotjaments de les comarques gironines han estat premiats per la seva qualitat i singularitat en l'acte organitzat per l'Associació Turística d'Apartaments de Costa Brava Pirineu de Girona. L'entrega s'ha celebrat a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i ha comptat amb prop de 175 candidatures. I el nou cribatge de càncer de coll uterí detecta el virus del papiloma humà a 3.691 dones de les comarques gironines. I és que des de la implantació del nou model de detecció precoç s'han fet 26.488 proves i el 13,9% han estat positives. El nou cribatge substitueix la citologia convencional per la prova del virus del papiloma humà més sensible i que ofereix un 60 o 70% més de protecció contra el càncer invasor. A més, avui hem de destacar que Palafrugell ha presentat la programació teatral amb Carles Sant, Xavi Franquesa, l'Aula de Teatre i altres propostes. I és que són les activitats que es faran de gener i a juny i recuperen una temporada estable després de més de 14 anys. La proposta inclou teatre, dansa, música i espectacles familiars amb noms com Carles Sant i Xavi Franquesa, produccions professionals i també una nova imatge gràfica. I canviem de tema perquè Begú estrenarà aquest dissabte 7 de febrer la nova Via Verda entre Begú i Esclanyà. El nou itinerari té com a objectiu millorar la mobilitat sostenible, la seguretat viària i la qualitat de vida al municipi. El traçat és accessible i segur, pensat tant per als desplaçaments quotidians com per a l'ús recreatiu i esportiu. I finalment avui hem de destacar entre els principals titulars que la Bisbal d'Empordà es converteix en la nova capital del tennis català aquest any 2026, i és que el reconeixement premia el compromís del municipi amb l'esport i també amb la promoció del tennis. Durant tot l'any s'organitzaran activitats esportives, socials i formatives, entre les quals en destaca el torneig internacional Catalonia Open Sol Gironès. Nosaltres escoltem una mica de música amb Out of Time de The Weeknd. Nosaltres, abans de continuar amb el repàs informatiu, hem de saludar a l'Isaac Vila. Intentarem saludar-lo a veure si és possible. Bon dia, Isaac.
Hola, Maria. Bon dia.
Ara sí. Fem un repàs a la previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui.
Comencem la jornada aquest dilluns amb núvols abundants, és a dir, cada cop s'aniran fent més espessos aquests núvols alts, aquests núvols prims que assenyalen l'arribada d'un nou sistema frontal que ja truca la porta a l'oest de la península Ibèrica. Aquí, al Baix Empordà, quedarem una mica al marge, en general amb poca pluja, i notarem l'arribada d'aquest front a causa d'aquest vent de Garbí que pot bufar amb moderada intensitat, sobretot al sud del Cap de Begú. Ara mateix, la temperatura és força més alta que no pas ahir, fa 24 hores. Tenim 12 graus a Palamós, també 12 graus a Sant Feliu, i una mica més freda aquesta temperatura al Baix Ter, a la plana del Baix Ter, com 6 graus a la Tallada, 5 graus a la Bisbal d'Empordà o també aquests 7 graus a l'Estartit. Bé, avui un dia dominat pels núvols, núvols alts que s'aniran fent més espessos al llarg de la jornada amb vent de garbí i esperem que la pluja arribi, la més important, podria arribar de cara a la nit. Aquesta proper vespre i nit podria ploure, en general no gaire, amb no gaire intensitat aquí a l'Baix Empordà. De cara a demà, dimarts, torna el sol i una mica més de tranquil·litat.
Doncs veurem com acaben caient aquests ruixats al llarg del dia d'avui, veurem com ens acaben afectant aquí a la comarca. De moment nosaltres gaudirem d'aquest temps i demà hi haurà una mica més de sol. Escoltem una mica de Golden de Hendrix abans de fer una petita pausa. I was a ghost, I was alone, oh, watching, oh, kiss again. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I live two lives, try to pick both sides, but I couldn't find my own place.
Gran Rua de Carnaval de l'Escala, una rua familiar per xalar de valent. Diumenge 15 de febrer a les 11 del matí, sortida des de l'aparcament de Can Parals. Recorregut per l'Avinguda Girona, l'Avinguda Ave Maria i tot el front marítim del centre. Consulta tota la programació a l'escala.cat. Viu el Carnaval de l'Escala. L'Escala és vida. Organitza Comissió del Carnaval La Farandola i l'Ajuntament de l'Escala. El dissabte 14 de febrer, Carnaval de Sant Valentí a Papillon Platja d'Aro. Sala gran, hits i comercial amb els DJs Noah i Abel Cancela. Sala Tiffany's, la millor música remember de la mà de DJ Prietox. Venda anticipada a través del web papillonpda.com o a l'Instagram @papillonpda.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
És Carnaval a Òptica Gràcia de Platja d'Aro i Palafrugell. Descobreix la nostra selecció de lents de fantasia. Canvia la teva imatge de forma sorprenent. Deixa't assessorar per al nostre equip. Vine a Òptica Gràcia, a Platja d'Aro i Palafrugell i posa't lents de fantasia per aquest Carnaval.
Demana-les també online a opticagracia.com i segueix Òptica Gràcia a les xarxes socials.
Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
I nosaltres ara anem a escoltar el comentari que avui ens porta la Sabel Gámez.
Al Teatre de Sant Feliu de Guíxols, una primavera de gran teatre. Febrer ja ha arribat, i amb ell la nova temporada del Guíxols Escena 2026. Cobra el taló del Teatre de Sant Feliu de Guíxols amb una programació de luxe per aquest 2026. Les expectatives són altes, però les obres programades per aquesta primavera prometen superar-les. La primera cita serà el dissabte 28 de febrer en Kramitz, una història d'amor que reflexiona sobre relació entre dos éssers oposats que es complementen, una premissa universal que sempre ha capturat l'atenció del públic, una gran manera d'encetar una temporada que ens farà sentir tot un ventall d'emocions. El 28 de març, l'escenari es transformarà en Ai, la misèria ens farà feliços, una proposta que fusiona art i humor de manera brillant. La forma de barrejar aquests dos elements sembla ser una fórmula guanyadora, de manera crítica però amb un toc de simpatia. El 2 de maig serà el torn del Cor dels amants, una obra que ens farà viatjar a través del temps per viure l'amor en totes les seves formes, aquelles que perduren i les que renoven els seus compromisos. I per tancar aquesta primavera tan intensa, el 30 de maig arriba Göteborg, un viatge al passat en què l'art escènic ens ajudarà a comprendre com la història sempre reflecteix en el present, recordant-nos que el que ha estat, d'alguna manera, sempre torna. El Teatre de Sant Feliu de Guíxols ens ofereix un programa variat, atrevit i ric en matisos, pensat per a tot tipus de públic. Amb un calendari tan ple de propostes de qualitat, només ens queda esperar amb ganes el que vindrà després de la primavera. La tardor promet.
Doncs amb aquesta recomanació de Sabel Gàmez ens quedem nosaltres i ara anem a fer un repàs a les principals notícies. I quan passa poc més d'un minut i mig a un quart de nou del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begó. I és que hem de destacar que el grup criminal desarticulat al Baix Empordà, que va robar més de 46.000 euros en joies i diners. Va actuar almenys 5 vegades i va sostreure aquests diners. I els lladres lligaven i agredien a les víctimes, que eren principalment gent gran. Ara ja són a la presó, però la investigació continua oberta. Joan Coll, bon dia.
Els assalts van començar a Palafrugell a finals de desembre i van acabar la nit de dilluns passat a Mont-ras. Els lladres actuaven amb la cara tapada i mobilitzaven les víctimes amb violència i robaven objectes de valor. Planificaven amb detall les fugides, estacionant els vehicles en llocs estratègics per evitar ser detectats. Després de l'últim robatori, els Mossos van desplegar un dispositiu urgent. Van identificar el vehicle dels sospitosos a Calonge i durant la persecució, el cotxe fugit va xocar amb un altre, causant ferides lleus a una conductora. Els lladres van fugir a peu, però l'endemà la policia els va localitzar en una zona boscosa de Llagostera i els va detenir. Els detinguts acumulaven un total de 26 antecedents a l'estat i un d'ells en tenia més de 50 a Bèlgica per delictes similars. Aquest divendres van passar a disposició judicial dos al jutjat de guàrdia de Girona i un a Sant Feliu de Guíxols. El jutge va decretar l'ingrés a presó dels tres arrestats, encara que la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I canviem de tema perquè l'oposició de Calonge i Sant Antoni carrega contra l'equip de govern per reduir a la meitat el total de plens municipals anuals. La mesura aprovada al darrer ple, celebrat aquest dijous passat, ha rebut una forta crítica per part d'Esquerra Republicana i Som Calonge i Sant Antoni.
L'equip de govern de Calonge i Sant Antoni ha decidit reduir les freqüències dels plens municipals, passant de 12 a 6 sessions anuals. Una decisió que, segons els partits de l'oposició, tindrà un impacte directe en el funcionament del municipi. Des de Som Calonge i Sant Antoni asseguren que reduir la quantitat de plens a la meitat no representa més eficiència, sinó que representa menys preguntes, menys explicacions i menys transparència. A més, consideren que l'equip de govern no vol rendir comptes i que té por al control democràtic. La portaveu d'Esquerra Republicana, Carme Vinyes, assegura que aquest canvi frenarà la tramitació d'expedients, limitarà la fiscalització de l'acció del govern i empobrirà el debat democràtic. Segons Vinyes, aquesta no és una qüestió tècnica, sinó una decisió política que suposa treballar menys i escoltar menys la ciutadania. La formació republicana també critica que aquesta mesura s'aplica després que l'alcalde hagi apujat el que cobrin alguns regidors del govern per assistir a la Junta de Govern. D'aquesta manera, tot i participar en menys plans, no hauran reduïts els seus ingressos. Vinyes ho qualifica d'indignant i acusa l'equip de govern de protegir els sous mentre retalla espais de control i participació.
en marxa els treballs per consolidar els túnels de la bateria de costa del Molí de Vent de Palamós. L'objectiu és garantir la seguretat per estudiar si poden obrir-se al públic.
Les tasques actuals es centren a reforçar les zones amb risc de despreniment, principalment al sostre i a les parets, i a instal·lar il·luminació a tota la galeria. Aquesta intervenció dona continuïtat als treballs previs de documentació en 3D que es van fer mitjançant tècniques de fotogrametria. La intervenció forma part del projecte global de millora del parc de Molí de Vent, iniciat el setembre passat. Aquest projecte inclou nous accessos com l'escalades del carrer Mas Guàrdia, canalització d'aigües plujanes, reforç de la il·luminació, col·locació de mobiliari urbà i senyalització amb plafons informatius sobre la història del lloc. Els túnels formen part d'un sistema de defensa construït durant la Guerra Civil per protegir Palamós i el seu port d'atacs aeris i navals. Aquest espai patrimonial conserva elements com les plataformes per a canons, l'edifici del comandament de tir i una xarxa de refugis subterranis. El cost total del projecte és de prop de 120.000 euros, dels quals 60.000 provenen d'una subvenció de la Diputació de Girona.
I canviem de tema perquè 12 allotjaments de les comarques gironines han estat premiats per la seva qualitat i singularitat en l'acte organitzat per l'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava Pirineu de Girona. L'entrega s'ha celebrat a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i ha comptat amb prop de 175 candidatures. Els guardons han reconegut diverses tipologies d'allotjaments. El Mas de Lledoners de Cabanelles ha rebut el premi a millor allotjament amb història. També han estat distingits el Mas Mascaró de Cursal, Golf de Santa Cristina d'Aro i Ballesteries 34 de Girona, entre d'altres. Els criteris han tingut en compte el disseny, la ubicació i també l'adaptació al turisme esportiu. La presidenta de l'associació, Esther Torrent, ha reivindicat la professionalització del sector. També ha remarcat que els allotjaments turístics aporten valor, generen ocupació i contribueixen a l'economia local. També ha denunciat la competència deslleial dels allotjaments il·legals i ha demanat més implicació dels ajuntaments i la Generalitat per erradicar-los. Gemma Geis, vicepresidenta de la Diputació i vicealcaldessa de Girona, ha destacat el paper de l'associació com a referent de Catalunya. Ha defensat també la necessitat de regular les externalitats del turisme i promoure polítiques que garanteixin la cohesió social i econòmica. També hi han participat la directora general de Turisme, Cristina Lager, i el degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, Lluís Coromina. El jurat l'han format membres de la Universitat de Girona que han valorat l'evolució i millora constant dels allotjaments i l'acte ha inclòs una conferència sobre pressió estètica a càrrec de Marta Pontnou i presentat per la periodista Elisabet Carnicer. Els premis han posat així en valor la diversitat de l'oferta turística adaptada als diferents perfils de visitants. I canviem de tema perquè el nou cribatge de càncer de coll uterí detecta el virus del papiloma humà a 3.691 dones de les comarques gironines. Des de la implantació del nou model de detecció precoç s'han fet 26.488 proves i el 13,9% han estat positives, Joan.
El nou cribatge substitueix la citologia convencional per la prova del virus de papiloma humà més sensible i que ofereix entre un 60 i un 70% més de protecció contra el càncer invasor. De les 3.691 dones a qui han detectat el papiloma, 895 tenen un virus més agressiu que requereix un seguiment més estricte. L'objectiu d'aquest programa és millorar la detecció de la infecció abans de la presència de lesions que puguin desenvolupar-se en càncer de coll uterí. Són declaracions del gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia.
A comarques gironines es diagnostiquen aproximadament uns 30 nous casos cada any. És per això que és molt important que posem a l'abast de la població programes de cribatge precoç. En aquest cas, amb el desenvolupament d'aquest nou cribatge de càncer de cèrvix oportunista i insistir en que les persones menors, en aquest cas menors de 18 anys, doncs estiguin vacunades del papiloma humà, que és condició sine qua non per desenvolupar aquest càncer.
En tot aquest any 2025 han fet un total de 26.488 cribatges de càncer de cèrvix a la Regió Sanitària de Girona, el 85,2% dels quals van donar negatiu i el 13,9% restant van ser positius, amb un total de 3.691 casos. En aquelles pacients en què les mostres surten alterades, se'ls hi comunica i es deriven al seu centre de referència si és necessari fer una prova molt més específica. El gerent de la Regió Sanitària de Girona insisteix, però, que la vacunació és la mesura més important per erradicar la malaltia a llarg termini.
Una de les mesures que podem fer és la que estem fent amb aquest cribatge, que és una detecció molt precoç abans de que aparegui aquest càncer. I l'altra, i que és la més important, i és la que es farà que d'aquí uns anys, si tot funciona com ha d'anar, desaparegui aquest càncer i, per tant, aquest cribatge, és la vacunació. És per això que des del Departament de Salut, des de ja fa molts anys, estem vacunant els nens i nenes en edat escolar abans de que tinguin la primera relació sexual i, per tant, es puguin infectar, doncs, amb aquesta vacuna contra el virus del papil·loma humà. El que fa és protegir-te contra aquesta infecció.
Segons dades de la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer de Girona, la taxa d'incidència del càncer de cèrvix a la demarcació és de 7,5 casos per cada 100.000 habitants per any i cada any es diagnostiquen una mitjana de 30 nous casos.
I Palafrugell ha presentat la programació d'arts escèniques dels primers 6 mesos d'aquest 2026. El Teatre Municipal ha recuperat així una programació estable després de 14 anys sense tenir-ho. Fins al juny hi haurà teatre, dansa, música i espectacles familiars. L'acte s'ha fet aquest divendres al matí i ha comptat amb la participació de la regidora de Cultura, Andrea Albizua, el cap del Departament de Grans Esdeveniments i el programador de teatre, Agustí Fernández, i el director de l'aula de teatre de Palafrugell, Dani Rebollo Ferran.
La nova temporada està encapçalada per noms destacats com Carles Sans i Xavi Franquesa. A més de l'obra, Pompeu Fabra s'escriu amb Ser Trencada i les produccions de l'Aula de Teatre de Palafrugell. La programació combinarà grans produccions professionals amb activitat local i familiar. Segons la regidora Andrea Albizua, la presentació s'ha fet per posar la cultura al centre de la vida social i connectar-ho amb altres esdeveniments que s'organitzen.
Sembla que és molt senzill fer una programació estable en un teatre, però no ho és. No és només qüestió de pressupostos, no és això l'única raó per la qual és difícil tenir una programació estable. Com bé deia l'Agustí, el teatre ha esdevingut una capsa, un embolcall on hi fem caure moltes coses que no són només arts escèniques, que són necessàries pel municipi, perquè també hem de donar aquest servei, però que crec que havíem d'ordenar, i això és el que hem fet, ordenar la programació que ja teníem.
El cap de Departament de Grans Esdeveniments, Agustí Fernández, explica que ara treballen amb un any d'antelació per preparar els diferents actes. Destaca que el principal objectiu és obrir les instal·lacions a la ciutadania de Palafrugell.
Havia arribat un volum de peticions de cessió d'aquest espai que no podíem absorbir. A partir d'aquesta reordenació, amb col·laboració i treballant-hi tant amb les entitats locals que en fan ús com a tots els centres educatius, vam trobar tot l'equip de cultura que era molt, molt positiu trobar espai per encabir tothom. A partir d'aquí vam considerar que el sistema de sessió seria diferent.
De fet, la programació ja va començar el mes de gener amb la doble estrena de dansa de Sids Company i Sids Blue, amb direcció artística d'Olga Cobos i Peter Mica. Va ser el 16 de gener. I els pròxims mesos la dansa tornarà amb una doble estrena el 27 de febrer, amb coreografies de Peter Mica i Mathieu Gifré. O bé una estrena de Sids Blue el 27 de març, amb coreografia de Claire Pernet. I també una tercera doble estrena el 17 d'abril, amb coreografies de Sara Balzinger i també de Vladislav Slotis.
El teatre, com dèiem, arribarà amb diverses propostes.
El 28 de març es podrà veure Man Mano i El Tempos Corro L'Incontro, un muntatge vivencial que convida el públic a cuinar i compartir taula amb una experiència escènica. Ho faran a partir d'una recepta familiar d'un gnocchi que esdevé un espai de memòria i trobada. La música també tindrà un paper destacat. El 29 de març, la Coral Bergelitana oferirà Nit de Musicals, amb fragments de títols com The Phantom of the Opera, La La Land, The Lion King i Els Miserables. Seran interpretats per una coral de 35 cantaires amb acompanyament musical. I el 26 d'abril, la companyia Terra Teatre portarà a escena Pompeu Fabra s'escriu amb Ser Trencada, una obra que humanitza la figura de lingüista i reflexiona sobre el valor del català a partir de la seva biografia i de la memòria a l'exili. I el 9 de maig, dins del cicle Sonats, arribarà Escocia, el monòleg de Xavi Franquesa que reflexiona amb humor sobre les contradiccions d'una generació situada entre la joventut i la maduresa. I la temporada culminarà el 19 de juny amb el retorn de Carles Sans, també dins del cicle Sonats. Presentarà Per fi me'n vaig, el seu nou espectacle en solitari i l'última gira després de més de 45 anys de trajectòria. Un muntatge que combina paraula i gest per desmuntar, amb humor, les suposades obligacions de la jubilació.
I Begur i Esclanyà estrenaran aquest dissabte 7 de febrer la nova via verda que connecta aquests dos nuclis del municipi. El nou itinerari té com a objectiu millorar la mobilitat sostenible, la seguretat viària i també la qualitat de vida. El traçat és accessible i segur, pensat tant per als desplaçaments quotidians com per a l'ús recreatiu i esportiu. La inauguració, com dèiem, es farà dissabte 7 de febrer i estarà oberta a tothom. L'activitat comença a les 10 del matí al polivalent d'Esclanyà amb la trobada de les persones inscrites a l'activitat. A les 11 es farà un acte institucional amb parlaments i el tall de cinta i tot seguit començaran les rutes. Les entitats locals guiaran rutes a peu, corrent i en bicicleta. Les activitats duraran prop d'una hora i estaran dirigides pel grup excursionista Els Perduts de Begur. També Bari Muntanya, Trail Team i el Gran Fondo. El recorregut acabarà cap a dos quarts d'una, al mateix punt de sortida amb un espai d'avituallament gratuït per les persones participants. L'alcaldessa del municipi, Maite Selva, ha destacat la importància d'aquesta infraestructura i és que era un projecte molt esperat al municipi i responia a una reivindicació històrica de la població. També ha remarcat que la nova via promou hàbits saludables, cohesió territorial i un model de poble més sostenible. L'activitat d'aquest dissabte és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia a la web de Visit Begur. En cas de pluja, la jornada d'inauguració s'hauria d'ajornar. A més, es recomana portar roba còmoda i adequada per a aquesta activitat. I nosaltres hem de parlar de que la Bisbal d'Empordà és la nova capital del tennis català 2026. El reconeixement premia el compromís del municipi amb l'esport i la promoció del tennis. Durant tot l'any s'organitzaran activitats esportives, socials i formatives, entre les quals destaca el torneig internacional Catalonia Open Gironès Sol Gironès WTA 125. Joan.
L'any de capitalitat es va inaugurar oficialment aquest divendres amb un acte institucional a la sala de plens de l'Ajuntament, on hi van intervenir l'alcalde Òscar Aparicio, el president de la Federació Jordi Tamayo, el president del Club Esportiu Club Tènic La Bisbal Xavier Ponsatí i la primera tinenta d'alcaldia Eva Rovira. Al llarg del 2026, la Bisbal acollirà un ampli programa d'activitats promogut per l'Ajuntament, la Federació Catalana de Tennis i el Club Tennis La Bisbal. El calendari inclourà accions de promoció del tennis escolar, activitats populars, competicions oficials, tennis inclusiu i formació per a tècnics i àrbitres. També s'hi celebraran diversos actes institucionals. Un dels esdeveniments més destacats de la capitalitat serà el Catalonia Open Sol Gironès WTA 125, un torneig de tennis professional femení amb projecció internacional. També s'hi inclourà la Diada del Tennis Gironí, una cita emblemàtica dins del calendari esportiu de demarcació. Amb aquesta iniciativa, la Bisbal es convertirà en el centre neuràlgic del tennis català durant tot el 2026. El projecte busca reforçar la presència del tennis al territori, fomentar la pràctica esportiva entre totes les edats i consolidar aquest esport com a eina de cohesió i integració social.
I nosaltres, abans de seguir amb l'entrevista, escoltem una mica de Benson Boone amb Mystical Magical. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company. Dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my little heart to get, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit. Something we can work it with, but all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel taking off your blue jeans, dancing at the moon. Nosaltres explicàvem fa un momentet que la Bisbal d'Empordà serà la nova capital del tennis català aquest any 2026. És que aquest reconeixement premia el compromís del municipi amb l'esport i també amb la promoció del tennis. Però per conèixer algun detall més del que suposa aquesta capitalitat i també de la importància d'aquest reconeixement, ens visita el president del club de tennis de la Bisbal d'Empordà, Xavier Ponsatí. Bon dia.
Bon dia al dematí. Bon dia,
primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè és important, no?, que la Bisbal hagi estat reconeguda amb aquesta capitalitat aquest any 2026.
Bueno, és superimportant, entre altres coses, perquè coincideix també amb que el Club Esportiu Club de Tenis La Bisbal acabem de celebrar els 40 anys d'existència d'aquest club, que es va iniciar com un club de tennis i ara ja és un club poliesportiu, un centre esportiu per tothom, i per tant també se'ns premia el tema de que fa 10 anys, aquest any serà el 10è any, que organitzem una competició mundial internacional de tennis femení, que primer va començar amb un torneig ITF de Federació Internacional, i que aquest serà el quart any que organitzem un Vuita Tour, que és un dels tornejos, dels 40 tornejos més importants del món.
Correcte, en aquesta categoria 125, que crec que és, per no dir, una de les proves més rellevants de tennis aquí a la nostra comarca. Esclar, aquest serà el quart any que té aquest reconeixement, perquè és important, no?, que s'organitzi aquesta prova aquí i que s'ho posa per un municipi com la Bisbal, que vinguin grans noms del tennis femení en aquesta zona.
Bueno, la veritat és que ha sigut un sacrifici que any rere any hem anat evolucionant i hem anat progressant amb aquest torneig, i la veritat, poder veure molt i molt a prop totes aquestes figures de tenístiques, doncs, d'entre les 50 del món i les 150, la veritat és que no es pot veure en gaires llocs. Per tant, nosaltres aquest torneig, el 8-125, no és només el més important a la província de Girona, sinó també és el més important de Catalunya i és el segon de l'estat espanyol, després del Mutua Madrid. Per tant, és una cosa que cal donar les gràcies sobretot a les institucions i patrocinadors i també a tot l'equip de voluntaris i tota l'organització per poder portar aquest torneig tan important a la Bisbal, no?
No sé si s'han anunciat dates ja per al torneig, però no sé si ja estan preparant l'edició d'enguany, si hi haurà sorpreses, si hi haurà algun nom destacat del món del tennis femení. Què hi podrem veure aquest any?
Bueno, aquest any sí que està clar que ja fa mesos que estem treballant amb aquest tema. Les dates d'aquest any serà del 26 d'abril al 3 de maig, és a dir, 4 setmanes una mica més tard del que els fèiem normalment la primera setmana d'abril. I la veritat és que aquest any les sorpreses donaran la mateixa setmana, perquè el coincidir amb el Mutua Madrid, moltes jugadores que pleguin o que, bueno, que pleguin, que perdin durant les dues primeres setmanes de Madrid, totes aquestes, a partir de la jugadora número 11 del món, podran venir, si volen, en aquest torneig de la Bisbal. Per tant, podem veure molt bon tennis com cada any, però encara és possible que tinguem, doncs, algun nombre important del rànquing i que pugui venir a la Bisbal i ser vist per tota la gent que ens acompanya de públic durant aquella setmana.
Perquè, a més, l'entrada és gratuïta per veure tots aquests tornejos, si no vaig errada, i que és una setmana repleta d'activitats de tennis més enllà d'aquest mateix torneig, no?
Exactament, és a dir, l'entrada ha estat gratuïta totes les 10 edicions, ho continuarà siguent, perquè al final nosaltres també, des del primer any, el que volem és impulsar i arribar a per tot el que és l'esport femení, en aquest cas el tennis, no? I per tant les instal·lacions són obertes i aprofito ja, tot i que falten 2 mesos i mig, a convidar tothom que vingui aquella setmana, que hi ha tennis matí tarda, i tal com molt bé dius, farem altres activitats paral·leles, entre altres coses també per lo de la capitalitat del tennis català a la Bisbal. També hi haurà activitats diverses, no només durant la setmana del torneig, com poden ser activitats amb l'escola, les jornades de tennis inclusiu, sí, que ja també ja els fem cada any, com també hi haurà clínics amb les mateixes jugadores que ho faran amb tots els nens, no només ja de que vulguin venir de la província de Girona, sinó de tot Catalunya. Comptarem aquest any també amb la presència d'una gran jugadora de tennis que també liderarà el que serà una taula rodona per parlar del món de l'esport i la dona, que serà l'Arantxa Sánchez Vicario. Ostres. També la tindrem aquí tota la setmana, per tant, i a part que, doncs, altres activitats, com una exposició de raquetes, segurament està ara per veure quines dates muntarem també una exposició de la història del tennis a la Bisbal d'Empordà i també a Catalunya. Hi haurà un curs de tècnics precisament a la Bisbal perquè aquests tècnics eduquin i ensenyen el tennis en el que seria els valors, no? Que per nosaltres és molt important fomentar i promoure aquesta sensibilització, que el tennis també té uns valors molt importants en el creixement de qualsevol criatura. I farem tennis al carrer, intentarem fer algun conveni amb les escoles també de la Bisbal i les que es vulguin apuntar per també fer alguna cosa, algun curset amb ells. També hi haurà una xerrada sobre la personalització de raquetes a càrrec de l'empresa Wilson, que és la nova patrocinadora de la Federació Catalana de Tennis, no? Per tant, ja veus que s'estan preparant moltes coses. També farem tennis al carrer per també, doncs, fer arribar aquest esport a tothom, en sàpiguen o no en sàpiguen. I una mica això, no? Serà ple d'activitats.
Mm-hmm. Em parlava, no, ara mateix, de que se celebren aquests 40 anys, no, del club de tennis de la Bisbal, sí, que ha tingut aquesta evolució, no? Va començar com a un club de tennis, però ara mateix les instal·lacions són poliesportives. Esclar, no sé si, tenint en compte això, creu que a la Bisbal hi ha bona salut en aquest món del tennis? És a dir, al llarg de tots els anys, entenc que aquesta evolució és positiva, no?
Sí, bueno, més que salut en el tennis, hi ha una molt bona salut esportivament parlant, val? Nosaltres som una quantitat molt important de socis, però a la vegada la majoria d'activitats, sobretot totes les escoles que estan funcionant, tant la de natació com la de tennis, com altres escoles que fem durant l'any, tot això està obert a tothom. És un club privat, d'acord, però no cal ser soci per fer segons quines activitats, sobretot activitats que duren els 9 mesos de l'activitat escolar. Val? Llavors sí que és veritat que cada vegada, és dir, per exemple, els jubilats, doncs hi ha una gran quantitat de jubilats que fan esports diàriament, tenim socis de 89 anys, per exemple, 90, i també, doncs, després també la gran afluència que en aquests moments tenim, sobretot en el que seria la sala de fitness, i també sobretot amb el tema del nou joc que està superant en aquests moments a la majoria de ciutats esportives, que seria el pàdel, vale? Això és tota una nova modernitat, jugar al pàdel, i aquí sí que podem dir que s'ha igualat els jugadors masculins i femenins, i això per nosaltres és molt important, perquè la diversitat no és només amb el que serien els diferents esports que es poden realitzar, com que també, doncs, la igualtat entre homes i dones a l'hora de la participació.
Tenint en compte tot això, m'agradaria preguntar-li, no? Celebren aquest any aquest 40è aniversari, però quin és el futur del club de tennis de la Bisbal? Quins són els passos a seguir? Com cal caminar cap al futur?
Bueno, ara nosaltres entrem, després de que fa un any i poc vam inaugurar la piscina coberta, que també dona servei no només als socis, sinó també, per exemple, doncs, a la gent gran de l'hospital, de l'hospital residència de la Bisbal i altres col·lectius. Nosaltres ara estem en un procés de consolidació. Això per nosaltres és el més important, és dir, nosaltres portem 4 anys fent moltes inversions amb noves instal·lacions, i ara és el moment una mica d'aturar-nos, d'anar consolidant i fent un bon manteniment de tot el que és la instal·lació esportiva, actualitzar segons quines maquinàries, a fitness, amb bicicletes i amb tota la instal·lació. I nosaltres ara, abans d'afrontar noves inversions, el que volem fer és consolidar, i també millorar l'experiència de tots els socis i de tota la gent que s'està fent soci, perquè realment allò sigui un pol, doncs, de salut, d'esport, no? I sobretot que estem al mig de la natura, doncs també aprofitar la situació, que és una situació super, super bona, que des d'allà es veu les Gavarres i també molta gent puja allà dalt, doncs, una mica per desestressar-se.
Doncs ens quedem amb aquesta previsió de futur, també a donar-los les felicitacions per aquesta capitalitat del tennis. Xavier Ponsatí, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i tornarem a parlar ben aviat, suposo que abans d'aquest torneig del WTA 125 a l'Open Sol Gironès. Gràcies i ens tornem a retrobar ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i estic a la vostra disposició, doncs, per parlar al Guita, que ja aviat començarà.
Oh, i tant. Que vagi bé, gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el Supermatí de dilluns, tenim amb nosaltres el Salvador, en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, bon dia. Què tal?
Gràcies per ser-hi, perquè avui ha sigut allò que ha costat arrencar una mica el Supermatí. Sort que hi eres tu, perquè si no, em sembla a mi que no arrenco ni jo.
Bueno, coses dels dilluns, mira.
Sí, exacte.
No sé, sempre passen coses.
Sí, sí. Comencem avui parlant de l'ampliació del superordinador Mare Nostrum 5, que és un projecte que costa 129 milions d'euros, que han guanyat Fujitsu i Telefònica. Quina combinació més estranya, eh?
Sí, déu-n'hi-do, però sí, Fujitsu i Telefònica han estat les empreses guanyadores del concurs públic per ampliar el superordinador Mare Nostrum 5, ubicat a Barcelona, al Supercomputing Center. Es tracta d'una adjudicació valorada en 129 milions d'euros i que té com a objectiu impulsar la capacitat de la factoria amb intel·ligència artificial. Amb intel·ligència artificial. Aquesta ampliació busca reforçar això, les capacitats del Mare Nostrum en el camp de la IA, i també fer-ho més accessible a la supercomputació avançada per pimes, startups i institucions públiques de tota Europa. És una aposta clara per democratitzar l'accés a aquestes eines tecnològiques i potenciar la recerca i la innovació. I pel que fa al finançament, cal dir que el projecte és compartit. L'Estat espanyol i la Generalitat aporten conjuntament uns 60 milions d'euros, mentre que l'empresa conjunta, la iniciativa europea que la promou, i participa amb 69 milions. També hi ha una contribució addicional de 9 milions d'euros per part de Portugal i Turquia, i amb això es paga tota la festa aquesta. Sí. Doncs l'ampliació inclourà dues noves particions de còmput, una per entrenar el model de llenguatge i una altra per executar-los. A més, s'incorpora un nou sistema de fitxers d'alt rendiment, pensat tot plegat per estar operatiu durant el primer semestre d'aquest any, i ocuparà dues àrees interconnectades dins del mateix centre. Mm-hmm. I pel que fa a les tecnologies, el projecte comptarà amb maquinari de Supermicro, solucions d'emmagatzematge i programari d'IBM, tecnologia de BAST per l'emmagatzematge i solucions d'NVIDIA a nivell de programari com de maquinari. En definitiva, una infraestructura de primer nivell que reforça el paper de Barcelona en l'àmbit de la computació europea.
Sí, a més, és que no és el primer cop que hem parlat d'aquest projecte de Mare Nostrum, que...
Sí. Bueno, és el superordinador més potent del món, per tant, ja el tenim aquí. Del món no, d'Europa.
Però d'Europa, vull dir que sí. Això està molt bé. I em dóna la sensació que sobretot des de la zona de l'àrea metropolitana s'està apostant molt per aquestes noves tecnologies, vull dir que
sí.
És força interessant.
Sí, és així.
Vale. Canviem de tema, perquè hem de passar al món dels videojocs, i és que, com dèiem, mira, les startups catalanes d'aquest sector han crescut un 35% en només 5 anys.
Així és.
Vull dir, sí. Aposta per la tecnologia totalment, sí.
Sí, segons un nou informe elaborat per Acció, l'Agència de la Generalitat per la Competitivitat de l'Empresa, les empreses emergents dels sectors dels videojocs a Catalunya han experimentat un creixement bastant destacat, d'un 35% entre el 2020 i el 2024. En concret, durant aquest període s'han creat 58 startups, 11 de les quals ja són scale-ups, és a dir, empreses amb creixement molt accelerat i amb fort potencial. I a més, aquestes companyies han aconseguit captar uns 132 milions de dòlars de finançaments. Són dades que mostren també la bona salut del sector i el seu dinamisme. I Barcelona s'ha convertit en la quarta ciutat de la Unió Europea amb més startups dedicades a això, al món dels videojocs. I segons el rànquing elaborat per Startup Blink, doncs el conjunt del sector de Catalunya compta actualment amb 262 empreses i estudis que donen feina a més de, atenció, 5.100 persones i que generen una facturació d'uns 756 milions d'euros. Això representa més de la meitat del que hi ha al mercat espanyol. I aquest informe també destaca doncs, la captació d'inversió estrangera en aquests sectors dels videojocs dins de la Unió Europea. En els darrers 5 anys s'han materialitzat 24 projectes internacionals amb una inversió de més de 158 milions d'euros i la creació de més de 1.500 llocs de treball. Doncs res, els factors que fan atractiva la regió doncs, són la disponibilitat de talent qualificat, una elevada qualitat de vida, bones infraestructures, una aposta clara per la innovació tecnològica. Bé, doncs Barcelona posicionant-se a...
Literalment, sí, sí. És que jo estic pensant, jo tinc una companya que ara mateix no està aquí, però sí que és cert que va estudiar una carrera vinculada a aquest món d'animació que té a veure amb els videojocs, sí. I ella sí que ha hagut de marxar, però sí que és cert que hi ha molts dels seus companys que s'han quedat aquí a treballar, vull dir,
clar,
que Barcelona està... Em sorprèn, em sorprèn perquè no és una cosa que veiem molt sovint, però que certament hi és.
Sí, va per sota, va per sota. No veiem allò, rètols de cada dia.
No, exacte.
Aquí fem videojocs, però, no. Però sí, 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 és així.
I canviem de tema perquè hem de parlar ara de Microsoft, perquè Windows 11 ja ha arribat als 1.000 milions de dispositius arreu del món.
Sí, sí, que es diu ràpid,
Sí, és que estava mirant la xifra i dic, això és molt.
Són molts ordinadors junts, Sí. Doncs és una fita destacada perquè el sistema operatiu Windows 11 ja ha instal·lat més de 1.000 milions de dispositius, una xifra que ha arribat abans que ho fes el seu predecessor, no? El Windows 10. Concretament, el Windows 11 ho ha aconseguit en 1.576 dies, 4 anys i 5 mesos, mentre que Windows 10 va tardar doncs, 1.700 dies. Això indica un ritme d'adopció que ha accelerat significativament, especialment durant l'últim any ens sortia aquell missatge famós de... el Windows 10 deixa de tenir suport, sí. I deixes de tenir actualitzacions i ja sí. T'ho ja faràs, deia una mica.
Vull dir, em va parlar d'això.
Sí.
Em van parlar.
Sí, sí. Doncs ara es veu aquest creixement des d'aquell moment, doncs d'un 45%, i... Bé, doncs això explica en part l'estratègia això més agressiva de Microsoft per impulsar la migració a les noves actualitzacions, les noves funcionalitats que també ha desenvolupat. Tot i això, el procés no ha estat senzill per tothom. D'una banda, hi ha requisits tècnics que deixen fora molts equips. Recordem que per passar a Windows 11 cal tenir el xip de seguretat TPM 2.0 i per l'altra hi ha usuaris que troben canvis importants en la interfície, en l'experiència d'ús, tot i que t'hi acostumes ràpidament. Però això, també hi ha més funcions d'intel·ligència artificial i també un sistema doncs, més flexible, però que també ha canviat. I és important destacar que, tot i aquesta fita, Windows representa avui menys del 10% dels ingressos globals que té la companyia, Microsoft. L'interès estratègic de la companyia s'ha desplaçat a altres àmbits, com el núvol, amb Azure al capdavant, o tota la suite informàtica de Copilot, que... Per tant, la facturació del sistema operatiu només és el 10%.
Que
és el,
gairebé res, vull dir.
Que és el que el va fer créixer.
Sí, no. Aquí s'evidencia, no?, que hi ha hagut un canvi de tendència, que és que
totalment.
Ara s'aposta per la intel·ligència artificial.
Totalment.
I parlàvem del núvol, no? Qui no té coses al núvol?
Sí, sí.
En fi, jo crec que he de mirar a veure si he canviat o no el sistema operatiu. Crec que tinc les últimes actualitzacions al meu ordinador. Espero.
Jo espero que sí. Ja t'ho va dient, Ja t'ho va dient.
Sí, suposo que ja m'hagués...
T'hi porta sense voler.
M'hagués avisat, si no el tingués. Vull dir que sí. Jo crec que el tinc, però ara m'ho faràs comprovar quan arribi a casa. Vull dir que veurem. Tema de protecció als menors, perquè França avança cap a aquesta prohibició de les xarxes socials per a menors de 15 anys, que això és una mesura pionera a Europa. Sí que és cert que ho havíem vist a Austràlia, si no vaig errada, però a Europa crec que encara no havia donat cap pas cap aquí.
Doncs correcte, sí. França es prepara per aprovar una legislació que prohibeix l'accés a les xarxes socials pels menors de 15 anys. El projecte de llei impulsat pel govern i amb el suport del president Emmanuel Macron ja ha superat el primer tràmit parlamentari amb una àmplia majoria a l'Assemblea Nacional. Si tot segueix el calendari previst, la normativa podria entrar en vigor al setembre del 2026. L'article principal de la llei estableix de manera clara que els menors de 15 anys no podran crear comptes ni accedir a serveis de xarxes socials. La mesura ha estat defensada com una forma de protegir el desenvolupament emocional i mental d'aquests joves davant dels efectes potencialment nocius de les plataformes.
Doncs, em sembla bé. Vull dir, és que... jo crec que vaig tenir la primera xarxa social amb 12 anys i no estava capacitada ni preparada.
Jo no ho recordo perquè sóc una mica més gran, però jo crec que ja havia passat aquesta edat amb la xarxa.
Sí, no? Sí,
va ser Facebook i...
Sí, bueno, jo també, Facebook no, la primera.
Abans que Facebook hi havia allò...
20, no?
No, allò de Fotolog.
Ah, sí, ostres, jo no hi vaig arribar, eh?
Però era poc incentivant, no sé, només podies penjar una foto cada dia, tampoc no era...
Ostres,
tampoc no era...
L'havies de triar bé la foto, eh? No com ara que Instagram en pots penjar allò...
El que vulguis.
Sí,
no,
sí,
i veure, que clar, allà podies veure el teu cercle i... Aviat acabaves, em sembla.
Sí, no?
Sí. Doncs, continuant amb això, també s'ha inclòs una esmena que obliga les empreses tecnològiques a evitar que aquests menors estiguin exposats a una pressió comercial excessiva, així com la promoció de productes o serveis perjudicials per la seva salut física o mental. I una de les plataformes més esmentades ha estat TikTok,
com o no?
Que segons els impulsors de la llei pot afavorir doncs, aquesta exposició a continguts nocius o violents i dificultar el pensament crític d'aquests adolescents. La mesura ha estat rebuda amb entusiasme pel govern francès, però també ha trobat oposició especialment per partits com la França Insubmisa, que consideren que la proposta és excessivament autoritària. I mentrestant també a Espanya, doncs també s'estan fent passos en aquest àmbit. El Congrés també està tramitant una nova llei per protegir els menors en entorns digitals que, entre altres mesures, planteja elevar l'edat mínima de l'accés a les xarxes socials de 14 a 16 i també obliga a activar per defecte els controls parentals en dispositius com el mòbil o les tauletes.
Doncs crec que potser hauríem de fer passos cap aquí, vull dir.
Els estem fent, eh? Europa també els està fent, però...
Més a poc a poc.
Però sí, va, una mica més a poc.
Fem un repàs ràpid a una última notícia, perquè hem d'acabar parlant d'un invent que vol revolucionar el món de la construcció. Parets i terres de treure i posar com si fossin velcro. Sí. Impressionant, m'encanta això.
Doncs sí. És una innovació molt curiosa i amb un fort component de sostenibilitat. Els investigadors de la Universitat Tecnològica de Graz, a Àustria, han desenvolupat un sistema anomenat RECON, que permet muntar i desmuntar parts d'un edifici com parets o terres, amb uns mecanismes que recorden el velcro. La idea és clara: facilitar la reutilització dels materials i reduir els residus generats en obres i reformes. Aquest sistema funciona amb plaques d'acer amb ganxos d'alta resistència que s'insereixen en els motlles de les peces de formigó abans d'abocar-hi el material. I un cop solidificades, aquestes peces queden, doncs això, fermament fixades per poder separar en cas de renovació. Per tant, això vol dir que si cal fer canvis d'un edifici, només cal substituir les parts que realment ho necessiten, sense haver de malmetre tota l'estructura. A més, això doncs permet reaprofitar components i adaptar edificis a nous usos amb un impacte ambiental menor.
Doncs, bona notícia.
Sí. Doncs, ja saps, a reutilitzar i a adoptar noves...
I més en aquest sentit en els edificis, que a vegades és complicat.
Sí.
Doncs, Martí, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí. Ens tornem a trobar la setmana que ve. Que
molt
vagi bé.
Bona setmana.
Adéu.
Avui dilluns torna a arribar un front, núvols que aniran siguent més abundants al llarg del dia, amb un cel força tapat i pluja que arribaria sobretot de cara al vespre i nit. En general, poca precipitació. El més destacable de la jornada serà el vent de Garbí, que bufarà amb insistència una altra jornada més.
Doncs veurem com ens acaba impactant aquest vent de Garbí, com acaben arribant les pluges cap a aquest final de dia, i nosaltres ens acomiadem d'aquí aquest supermatí que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que com sempre s'ha emès des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que vagi molt bé i passeu molt bon dilluns. Adeu, adeu.